Hola, Arnau Tordera, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
He de dir a Maria del Mar Bonet que l'Arnau Tordera, el líder d'Obeses, el tenim de col·laboradors dijous aquí al Monarraco, agafa una cançó.
Sí.
Una cançó que ell decideix quina i esbrina per què ha tingut o té èxit aquesta cançó, el secret de l'èxit. I avui, Arnau Tordera, quina és per tu la cançó que avui retallaràs per saber el secret de l'èxit?
Mira, doncs abans de començar la secció m'agradaria fer una cita d'una entrevista que la Maria del Mar Bonet va concedir l'any 68 i que d'alguna manera m'he sentit interpel·lat en llegir-la. Diu així: avui, entre nosaltres, hi ha una absurda tendència a valorar una cançó per tot allò que diu o no diu políticament. S'està creant un clima protector de qualsevol lletra, sigui bona o dolenta pel simple fet de ser política. I jo no estic d'acord amb això, en deia ella. Hi ha cançons dolentes i cançons bones. Per tant, avui, el secret de l'èxit, per descomptat, una d'aquestes bones cançons. Aquesta gent, publicada per primera vegada l'any 68, és, de fet, abans ho deia, molt més que una cançó. Es tracta d'un símbol, és un himne i fins i tot una idea que ha aconseguit transcendir els límits del temps i de les modes. És, per tant, una peça de gran importància per la societat que l'ha rebuda, se l'ha fet seva i que l'ha transmès a través de les seves generacions, però també ho és per la pròpia Maria del Mar Bonet. D'alguna manera o altra, aquesta peça va ser aquella amb la qual va començar a veure perfilat el seu rumb artístic. Un camí musical que cercaria un encertat equilibri entre les arrels de la música tradicional i la cançó popular de l'època. Però tot i que aquest camí és ric i lluminós, per descobrir l'origen d'aquesta peça ens haurem de remuntar a un passat força més fosc.
La matinada trucant, sona el replà de l'escala, la mare quan surt d'obrir, porta la banda posada, que vola d'aquesta gent.
L'1 de febrer del 1967, el diari ABC publicava una fatídica notícia enmig d'altres qüestions d'importància irrellevant. El petit escrit, en el capítol de successos, explicava que la matinada anterior, un jove anomenat Rafael Guijarro Moreno, de només 23 anys, s'havia suïcidat llançant-se al buit des del seu domicili de Madrid. Aquella matinada, diversos funcionaris del Cuerpo General de Policía havien irromput a la seva llar en una acció per desarticular una sèrie d'activitats marxistes en les quals suposaven que el jove hi estava implicat. Segons la versió policial, després de ser rebuts per la mare del noi i conversar amb ells, en Rafael va demanar permís per anar a beure un got d'aigua i, aprofitant que se li havia concedit, va llançar-se per la finestra acabant amb la seva vida. Naturalment, aquesta era la versió oficial, però les cròniques populars de l'època explicaven una història ben diferent i suggerien que la policia hi havia tingut molta més responsabilitat de la que explicaven.
Què volen aquesta gent? La trucant de matinada. Què volen aquesta gent? La trucant de matinada.
La qüestió és que Maria del Mar Bonet va llegir aquesta notícia i la coneixença d'aquells fets la va impressionar moltíssim. No només la circumstància de la mort dels joves, sinó la manera amb la qual els mitjans del règim l'explicaven i tot allò que semblaven ometre en la seva narració. Durant aquella mateixa tarda va estar conversant sobre la notícia amb en Lluís Serraima, escriptor i promotor dels 16 jutges que durant aquella època l'havia acollit a Barcelona. Tots dos van compartir reflexions sobre aquells tràgics fets ocorreguts a Madrid i se'ls va acudir la idea d'elaborar una cançó que pogués explicar-los. Les cançons, al cap i a la fi, són transmissores de missatges, idees o d'històries i, evidentment, aquesta, gràcies a la seva inspiració, quedaria immortalitzada per poder arribar a molta més gent. L'endemà de la conversa, Serraima ja havia elaborat una lletra que explicava els fets. Per organitzar els versos, va partir de la mateixa estructura poètica d'una cançó tradicional anomenada La presó de Lleida. Eren estrofes de quatre versos i una tornada que es canta sempre després de cada estrofa. De fons, la versió que Victòria dels Àngels va fer d'aquesta cançó tradicional, La presó de Lleida. Es tracta d'una peça que no només va servir de referència estructural pels versos de Serraïma, sinó que Maria del Mar Bonet també va agafar-ne algun dels seus recursos musicals. Per exemple, la tonalitat menor, que és ideal per transmetre'ns el dol i la tristesa de la història. El compàs amb subdivisió ternària, que és molt, molt, molt habitual en cançons de caire tradicional, i també vam enllevar-ne, com a petit homenatge, les dues primeres frases melòdiques que interpreta la veu, que són pràcticament iguals a les dues peces. Amb aquest petit gest, potser inconscient o potser totalment voluntari, dues cançons separades per cicles d'història, però amb un mateix esperit contestatari, quedaven connectades per sempre. Va interpretar la cançó per primera vegada al Fòrum Vergès, un centre cultural de l'època situat a l'edifici Balmes de Barcelona. Ella mateixa explica que després de la primera interpretació, el públic assistent a la sala va emmudir completament. Després d'aquests segons de silenci va venir l'eufòria, els aplaudiments apassionats i tots els assistents es van aixecar per aclamar aquella peça que acabaven d'escoltar. Sense ser-ne conscients, havien estat testimonis privilegiats de l'estrena d'una cançó que ràpidament es va convertir en un èxit popular. El 28 de gener del 68 es va publicar en forma de senzill, però poc després la censura franquista va prohibir-ne la difusió i la interpretació. I no va ser fins al 1977, quan va publicar-ne una nova versió al disc Alanà, que la cançó va poder tornar a circular i explicar la història de Rafael Guijarro sense problemes de censura. Serà justament la versió d'aquest disc la que escoltarem a continuació. Així ens expliquen els fets ocorreguts a Madrid el gener del 67, els versos de Lluís Serraïma i la música i la veu de Maria del Mar Bonet. Una petita introducció tremolosa que ens aporta al to tràgic i menor de la cançó i ara començarà a explicar-nos els fets.
Matinada em trucar, són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir, porta la bata posada.
Ja ens ha posat en situació, ells apareixen de matinada i serà la mare qui el rebi. L'estrofa sempre ens explica una petita part de la història en una tessitura vocal relativament baixa. És ara que arribem a la tornada, que s'anirà repetint sempre després de les estrofes, on la veu s'enfila en una tessitura més aguda i amb més caràcter dramàtic. Escoltem-ho. És només una sola frase en forma d'interrogació, però que condensa tota la idea de la cançó. I també és molt important la manera amb la qual està musicada. El que truquen de matinada té una contundència destacable, gairebé com cops en els canvis que fa l'harmonia. Continuem coneixent la història.
El seu fill que no és aquí, més ha dormit a la cambra, que li volen al meu fill, el fill mitges desvalor.
A partir d'aquí seguirà sempre la mateixa estructura intercalada d'estrofes i tornada. Ens segueix narrant la situació. Aquells qui truquen de matinada demanen pel fill, el jove Rafael Guijarro. Aneu-vos fixant que l'acompanyament ha anat guanyant molta intensitat. Ell, clandestinament, fins i tot al marge de la seva pròpia família, tenia vincles amb associacions d'ideologia marxista, però era ben conscient del risc que allò suposava durant aquella època. I encarem el tram final de la cançó. Aquí ja ens narrarà la mort del jove. En aquest cas, seguint la descripció que n'havia fet la premsa, però després veurem que al cap i a la fi la circumstància de la mort és relativament irrellevant, en el sentit que, malauradament, el destí del jove ja estava dictat. Escoltem-ho. És impressionant el to dramàtic de la veu quan en relata el crit de dolor de la mare del noi. I amb això hem arribat a la darrera estrofa, per mi aquella que condensa tot el sentit de la cançó. Ens diu que l'estudiant és mort d'un truc a trenc d'alba. La sola visita d'aquella gent, en hores intempestives, augurava la fatalitat absoluta per aquells a qui visitaven. És aquí, és en aquest precís moment, on la cançó passa de l'anècdota concreta de la mort del jove a un sentit de crítica molt més global i esdevé una idea poderosa capaç d'incidir en la societat que se l'ha fet seva. Escoltem l'última estrofa de la peça. Al final acaba amb contundència i ens queda l'estela de la reverberació de la veu gairebé com un símbol. 54 anys després d'aquells fets, podem conèixer aquella història gràcies a la cançó que Maria del Mar Bonet i Lluís Serraïma van escriure conjuntament.